Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Berta Torrades. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% de tot el petroli mundial, com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim islamista ha emès un comunicat en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que, recordem, el preacord de pau firmat entre els dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban. Malgrat aquest nou entrebanc, els dos governs han anunciat la intenció de reprendre les negociacions a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, n'ha parlat a la cadena Fox News.
Donarem una oportunitat a aquesta negociació. Buscarem aquesta reserva d'urani enriquida i intentarem restablir la situació que tenim perquè els iranians no només tinguin un programa nuclear destruït ara, sinó que puguem dir amb certa confiança, adaptant-nos a les inspeccions i la verificació, que no podran reconstruir mai aquest programa.
Segons el portal Axios, els negociadors de Trump viatgen a aquesta hora a Suïssa per reprendre el diàleg. L'Iran ha anunciat per la seva banda que hi envia també una missió per reclamar als Estats Units que compleixin els seus compromisos. Més notícies amb la Maria Guixà.
Els docents avisen que a l'inici de curs que ve hi haurà noves vagues a escoles i a instituts. Tot i que encara no se sap el calendari exacte, asseguren que les mobilitzacions es poden notar ja des del primer dia de curs. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
La CGT, que també ha assistit a l'assemblea d'avui, ha instat el govern a convocar el comitè de vaga i els representants de les famílies. L'assemblea educativa s'ha fet a l'Ateneu del Clot de Barcelona i han participat docents, personal d'atenció educativa, professionals de lleure i també representants sindicals.
Els bombers treballen aquesta hora en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació forestal a Querol, a l'Alt Camp, i treballen en concret 21 dotacions, 6 de les quals aèries. D'altra banda, ja estan estabilitzats 4 incendis de vegetació a Flix, a Montornès del Vallès i Palou, a l'Argentona. I avui hi ha perill molt alt, recordem, d'incendi forestal a 74 municipis de Ponent, Catalunya Central i Terres de l'Ebre. Això a les portes de la primera onada de calor de l'estiu que, entre demà i dimarts, deixarà temperatures que poden arribar als 40 graus a Ponent. Imma Soler, subdirectora d'Emergències, en declaracions a aquesta emissora.
Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revella i, sobretot, amb la campanya de la sega del cereal.
I a Alemanya mor un tècnic ferroviari a Múnich arran de la col·lisió de dos trens de mercaderies per causes que s'investiguen. La violència del xoc ha estat tan gran que dos vagons de mercaderies han quedat mig penjant en un pont. Un autobús que en el moment de l'accident circulava per un carrer de sota el pont ha estat tocat per la caiguda d'un objecte, però viatjava sense passatge i el conductor n'ha acabat resultant il·lès.
El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides de la revella. Enguany els preus han pujat. Ho han fet al voltant d'un 3% a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà aquest any els 20 euros. Escoltem a Miquel Zaguirre, que és el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
La llarga fermentació i l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats amb caducitat molt més llargues per la inclusió de conservants. als esports. Alfons Gorina, bona tarda.
Bona tarda. Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Marc Márquez, que ha estat tercer, li retalla 7 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha caigut. Maverick Viñales també ha caigut i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva la podeu seguir a partir d'ara al Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Campió, 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 campió.
El Sabadell ha tornat al futbol professional. Ahir a la Nova Creu Alta vam tenir un ple per viure una nit de remuntada. 4-0 davant del Zamora i el Sabadell torna a la segona divisió 5 anys després. El futbol català tindrà la temporada que ve Barça i Espanyol a primera i Girona i Sabadell a segona. 4 clubs catalans al futbol professional. I per llicències federatives, per població, per història, per seguiment social, el futbol català n'hauria de tenir més de 4. Hi ha vida més enllà de Barça, Espanyol i Girona. L'ascens del Sabadell, sens dubte, és la millor notícia per al futbol català aquest cap de setmana.
Tot Gira, amb David Clopés.
Bona tarda, les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 10 del vespre, avui amb la festa de l'ascens del Sabadell en directe, però també amb una gran final de bàsquet. A les 8, València-Barça, segon partit de la final ACB amb un 1-0 pel Barça. I també Mundial, amb un bon partit en directe a Països Baixos, amb Koeman i De Jong contra Suècia, un Mundial que aquesta matinada ens ha deixat la lesió muscular de Rafinha. De seguida us en donem detalls. I també motos amb una bona posició de Marc Márquez, que aprofita també l'abandonament del líder del Mundial, de Bezzecchi, la volta femenina amb victòria de la gran Paula Blasi i moltes coses més. Tarda, llarga, d'esports i de ràdio. Benvinguts al Tot Gira.
Tot Gira 2306.
Els 11 titulars.
Vistaire, Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest dissabte 20 de juny del 2026. Sabadell celebra avui l'ascens a segona.
Amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7.
El Girona ja ha escollit nou entrenador.
Serà Quique Álvarez, l'actual entrenador del filial.
Al Mundial de Futbol, Rafinha s'ha fet una lesió muscular contra Haití.
Ha marxat de la banqueta al primer temps i se li han de fer proves per saber l'abast de la lesió.
Aquesta matinada, 3 resultats.
Escòcia 0, Marroc 1, Brasil 3, Haití 0 i Turquia 0, Paraguai 1. Els turcs ja estan eliminats.
Avui, 3 partits més.
A les 7, Països Baixos, Suècia. A les 10, Alemanya, Costa d'Ivori. A les 2 de la matinada, Ecuador, Curaçao.
Avui sabrem quin tercer equip puja a la primera divisió.
O l'Almeria de Rubi o el Màlaga. L'Almeria té el mínim avantatge, que en cas d'empat al final de la pròrroga serà, doncs, equip de primera divisió. El partit començarà a les 9.
En bàsquet, avui, segon, València-Barça a la final de l'ACB.
Amb un 1-0 pels blaugranes al global de la final.
L'Uni Girona ha fet un fitxatge.
La pivot del Palma, Marta García.
I el bàsquet Girona, el masculí, masculí també ha anunciat una incorporació.
El basa Isaac Vázquez, procedent de l'Ourense.
En ciclisme, Paula Blasi s'emporta la segona etapa de la Volta a Catalunya.
I és virtual campiona de la Ronda Catalana. Fa unes setmanes, recordem-ho, va guanyar la Volta a Espanya.
Motos, Marc Márquez li retalla 7 punts a Bezzecchi després de la cursa sprint de la República Txeca.
El de Cervera ha estat tercer, sortia cinquè, Bezzecchi ha caigut, Àlex Márquez ha abandonat i no ha corregut avui i ni ho farà demà. Banyaia ha guanyat la cursa.
Una caiguda que ha estat realment celebrada per l'equip de Marc Márquez. En trial, bones notícies per als catalans.
Toni Bou i Berta Bellán s'imposen les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia. Tercera cita del Mundial de l'Aire Lliure, incrementen el seu lideratge a la general.
El titular a xarxa, Sergi.
Doncs expulsió viral segons la regla Vinícius. Aquesta matinada el paraguaià Miguel Almirón ha estat expulsat per tapar-se la boca i dir-li alguna cosa al turc Mert Muldur, agafant el relleu del que va passar a la Champions. En el partit Madrid-Benfica entre Vinícius i Pestiani, l'àrbitre ha enviat al carrer el paraguaià.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Això és el Tot Gira. Des del 2004. Amb David Clopés.
Fica el corna Estals, el fa en curt. Aviam la jugada. El joc! Però què fas? Però què fas? Gol, 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 Sabadell! Marca Javi López Pinto! És un golaç!
Ara sí!
Final! Final! Final del partit! El Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona! Sabadell 4, Zamora 0. El Sabadell és equip de segona divisió. Tot gira amb el Marçal Turó. Ben tornat, Marçal Turó. El Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció i el Víctor Rodríguez al control central. Avui, dia de festa a Sabadell, que viurem en directe al Tot Gira. A les 7 de la tarda, la plantilla del Sabadell sortirà amb autocar des de la nova Creu Alta, recorregut que baixarà per l'avinguda de Lluís Companys per creuar l'Eix Macià, i enfilaran la baixada de l'avinguda 11 de setembre per acabar a l'Ajuntament, on sortiran a la balconada. Tot això a partir de les 7, i ho viurem en directe amb el Biel Cadilla des de Sabadell. Abans, a les 6, obrirem Hora Mundial amb la Sònia Gelmà, que em diuen ja ha aterrat a Atlanta, als Estats Units, on demà li toca jugar a Espanya contra l'Aràbia Saudita, i en tàndem avui d'analistes de luxe. Avui tindrem el Ricard Torquemada i l'Olga García, no només per fer la prèvia d'aquest partit d'Espanya, on l'equip espanyol està contra les cordes, després de l'empat davant Cap Verd, sinó també per explicar tot el que ha donat de si la jornada d'aquesta nit, on destaca la victòria del Brasil per 3-0 davant d'Haití, victòria sense tirar coets, i amb lesió, Sergi Camps, de Rafinha. Què en sabem a aquesta hora?
Doncs mira el que ens explicava la Sònia Gelmara fa una estona a Catalunya Migdia Esports cap de setmana. Lesió a la cuixa, es va retirar Rafinha al tram final de la primera meitat. Pendents de les proves que s'ha de fer el jugador del Barça, seria la quarta lesió muscular en aquella zona. A la primera de les tres, recordem, va recaure i va estar-se 2 mesos de baixa, i la tercera lesió, aquella que es va fer en un amistós com amb el Brasil, doncs el va tenir 5 setmanes fora. Pendents de l'evolució de Rafinha, i agafant el nom del jugador brasiler, doncs obriu una enquesta al nostre Twitter, @totgira, i agafant també el fil del que explicava el Barça reservat aquesta setmana, que el futur de Rafinha es podria decidir després del Mundial, doncs us preguntem què ha de fer el Barça amb Rafinha: declarar-lo intransferible, vendre el jugador entre 50 i 100 quilos, demanar aquesta xifra, o vendre'l per més de 100 milions. Guanya ara mateix amb el 48% dels vots l'opció de vendre Rafinha per més de 100 milions.
Vendre Rafinha, però per més de 100.
Sí, sí.
Per
sí,
més
sí.
de 100. Jo no sé si una oferta de més de 100 milions arribarà o no pel Barça, però vaja, podeu anar votant a x.com/totgira. A partir de les 6, el nostre Bar Mundial, i per cert, de seguida, d'aquí a no res, us donem tots els detalls del nou entrenador del Girona. No és oficial, però és un fet. Quique Álvarez, fins ara entrenador del filial, serà el nou entrenador, és l'escollit del Girona, és la via interna per la que aposta la directiva del Girona. De seguida, tots els detalls. Abans, motos, perquè Marc Márquez ha fet un pas endavant en la remuntada.
Arriba Banyaia, creuant la moto, derrapant, entrant molt bé d'esquerres, amb la ziga-zaga, i sembla que guanyarà, i sembla que guanyarà, i sembla que és per Peco, aquesta és per Banyaia, 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 aquesta és per Banyaia, la victòria de Peco Banyaia, sí senyor, la segona per Ogura, la tercera posició per Marc Márquez, el tro de Cervera, i fora del podi, i fora del podi, Dijan Antonio Martín, Raúl Fernández...
Així narrava el Damià Aguilar avui a Univers MotoGP. Fa no res, la cursa era a les 3 de la tarda, ho hem explicat en directe a l'exclusiu digital. Aquesta tercera posició valuosíssima de Marc Márquez del dia que ha caigut, que ha abandonat el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Márquez li retalla 7 punts al líder de MotoGP, a Bezzecchi, després d'aquesta cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca. Bezzecchi, el que dèiem, ha caigut. També Maverick Viñales, la victòria ha estat per un Peco Banyaia que el tenim en progressió, Damià.
Sí, una bona cursa per Marc Márquez. Començarem per ell. Si bé ha estat lacònic quan ha parlat amb baixada la moto, com si per demà no ho tingués tan clar. Els dos Lenovo, tant Banyaia com Márquez, han sortit amb el pneumàtic tou al darrere pel pneumàtic mig dels rivals, i un Marc Márquez que retalla 7 punts a un Bezzecchi que ha tingut la quarta caiguda en 9 sprints aquesta temporada. Peco Banyaia ha guanyat sobre Ayo Gura i Marc Márquez, i el que dèiem, el darrere, Dijan Antonio Martín, Raúl Fernández, Bastianini, Aldeguer i Binder, que també puntuen. Àlex Rins no ho fa, 14a posició, caigudes de Bezzecchi, com hem dit, caiguda de Maverick Viñales, que aquest cap de setmana, malgrat això, ha fet un pas endavant, i li posem un no presentat a Àlex Márquez, i ara en parlarem. Bezzecchi manté el liderat del Mundial. Recordeu, l'última cursa el van tirar a la llarga del Balaton, i aquesta primera ha caigut. Per tant, dues curses que no puntua, 180 punts encara, a 15 Martín, a 36 Dijan Antonio, a 48 a Costa, i a 65 Marc Márquez, que fa aquesta retallada de punts. Hem pogut recollir las seves primeras impresiones a Dazón.
O tienes mucho más o no adelantas, es imposible. Yo creo que incluso Gura quizá tenía algo más con ese medio al final, pero poquito más que Peco. Pero el primero sí va fino, y hoy Peco ha pilotado muy bien y defiende bien. Prácticamente con este calor era muy difícil adelantar, pero estamos muy contentos por ese primer podio en circuito de derechas, aunque sea una sprint race, en circuito de derechas, que bueno, pasito a pasito.
Bé, ja sabeu que ell, això dels circuits de dretes, encara no ho acaba de tenir controlat, si més no, aquesta temporada. Sentirem ara el seu company d'equip, Peco Banyaia, un pilot en clara progressió també a Dazón.
Cuando te encuentras bastante bien, pasa rápido. Y hoy me he encontrado bien. Sabía que con goma blanda tenía que salir perfectamente, y las primeras tres vueltas eran cruciales, y hemos hecho un buen trabajo. Sabía que ya estaba segundo en primeras vueltas, iba a llegar con la media de atrás, y solo hasta cuando he llegado a un segundo he dicho que okay, voy a parar un poco.
I ara sentirem Àlex Márquez, declaracions que ha fet a la premsa fa exactament 10 minuts al circuit de Brno. Recordeu, després del primer entrenament, després de la classificació d'avui, en què havia fet, no ha superat la repesca, però havia fet un temps molt bo, parlant amb els metges i parlant amb l'equip, ha decidit baixar de la moto. Tornava després de 5 setmanes lesionat, i ho tornarà a intentar aquesta setmana que ve als Països Baixos. Àlex Márquez, que baixa de la moto per precaució, que ha anat més ràpid del que hauria pogut esperar aquest cap de setmana, i ha acabat dient que l'objectiu del cap de setmana que ja estava complert, i que el veuran a Països Baixos amb la intenció de completar així o sí el cap de setmana allà.
Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor, entonces no depende siempre de ti, y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba, y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
És a dir, no hi serà demà, però sí que hi serà a Assen, que recordem, ja és el cap de setmana que ve, eh? És a dir, no hi ha setmana neta, sinó que ja tindrem motos la setmana que ve a Assen, aleshores tindrem aturada fins al 12 de juliol, que aleshores el Mundial se'n va a Sachsenring, que és el circuit per excel·lència de Marc Márquez, se li dona molt bé, i ja aquella vacances, aquella aturada d'un mes, fins que torni el Mundial a principis d'agost a Silverstone. Dius que Marc Márquez, a falta de la cursa de demà, és a 65 punts del líder. Ja t'ho vaig preguntar la setmana passada,
Tu creus que la remuntada és possible? Segueixes confiant en la remuntada de Marc Márquez en la lluita pel títol mundial?
Després del que ha passat avui, sí. És evident que demà les coses poden anar en una altra direcció, però en un circuit en el qual ell va arribar dient el meu objectiu és fer cinquena posició dissabte i diumenge, avui fa tercer i cau el líder, i és a 65 punts. Em sembla que ha retallat moltíssims punts, aprofitant els 37 del Balaton, i els que ha retallat avui. Vull dir, jo crec que hem de creure en aquesta remuntada, perquè ella ens està donant els arguments per creure-hi. Ara mateix pensa que els 7 primers de la classificació estan separats de 69 punts, està superapretada, 65 punts. Si li van bé les coses, si es recupera el 100% físicament, jo crec que no és res.
Ara mateix, sempre és interessant, òbviament, escoltar Univers MotoGP, les transmissions que fem en directe de les curses de MotoGP, però, home, hi ha un al·licient que és molt gran, que és aquesta remuntada que està fent, pas a pas, cap de setmana, el tro de Cervera, de moment a 65 del líder, i demà més, perquè a les dues, com sempre un quart d'hora abans començarem a Univers MotoGP a l'exclusió digital, la transmissió en directe aquí a Catalunya Ràdio. Per cert, Moto2 i Moto3, què destaquem del que ha passat avui a les classificacions?
Doncs que la pole l'ha fet David Alonso sobre Philippe Salah i Dani Olgado, que el líder Manu González sortirà des de la segona fila de la graella. En Moto3, el català Joel Esteban sortirà des de la sisena fila de la graella. La pole position l'ha feta David Almansa, és la tercera seguida, quarta de la temporada, compartirà primera fila amb el malaisi Hakim Danish i amb el líder Máximo Quiles.
Molt bé, no marxis molt lluny, Damià, que de seguida tenim convidats aquí a l'estudi. Parlarem amb tres dakarians, el Gerard Farrés, el Pau Navarro i el Jan Rosa, que acaben de tornar de la Xina després de viure un dels ral·lis més remots del món. Ho dic bé, un ral·li remot. El ral·li de Taklimakan. Taklimakan, jo no n'havia sentit mai a parlar. I el Damià em va dir, escolta'm, aquesta gent els hem de fer venir aquí en directe a l'estudi perquè tenen un munt d'aventures. Un rally per a xinesos i obert a molt pocs europeus. Després de la publicitat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Emma Vilarsau i Usman Umar. Glòria Serra. I Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
Angie Ange!
Ho veus?
Okay.
L'Angie Ange. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir, aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys.
3CAT.
Molt nostre.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Tot gira des del 2004. La força dels 20 anys.
Per cert, ens encarem cap al torneig de Wimbledon, el següent gran slam que tindrem aquí en directe i que podrem seguir el seu inici al Tot Gira. Ara s'estan disputant aquesta setmana tornejos sobre herba, com per exemple el de Queens o el de Halle, sí, a Alemanya, on tenim un partit interessant.
Sí, a més, Berev, el guanyador fa unes setmanes de Roland Garros, que està jugant el seu partit contra Fritz. Acaba d'acabar el primer set, se l'ha endut Zverev per 7-6, el d'Ibrec, ara a punt de començar el segon set.
Partit de semifinals del torneig de Halle sobre herba. Ara de seguida, saludem en directe aquí al Tot Gira els nostres convidats dacarians, el Gerard Ferrés, el Pau Navarro i el Jan Rosa, que venen, com us explicava, carregats d'anècdotes després de disputar un rally a la Xina més remota. Però abans, notícia de fa poques hores. El Girona ja té nou entrenador. Eduard Solà, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
D'entrada, les meves disculpes, perquè avui és el teu primer dia de vacances. On pares ara mateix?
Doncs mira, ara sóc molt a prop de León.
Ah, marxes cap a Galícia, com sempre.
Sí, és molt a prop de León.
No, com es nota que estàs de vacances? Com es nota que estàs de vacances? Ja has dinat o no?
Sí, ja he dinat. I vaig prometre que marxaria de vacances gairebé amb el nou entrenador del Girona fet, que no es podia fotre aquest merder, ni aquest marrón, i vaja, això anem.
Ara m'ho expliques, però què has dinat? El teu primer dinar en el teu primer dia de vacances.
Mira, en Xevi s'estranyarà perquè són coses que no solem fer, però el meu primer dia de vacances, per dinar, un entrepà. Ah? De carn arrebossada.
Ah, home!
Ho deixo. El principal ho deixo pel sopar. Quan arribi al lloc de destinació, ja tinc un lloc previst per anar a sopar i vaja, panxa buida per anar a sopar.
Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Alguna cosa a dir?
Vuitol.
No cal.
Molt bé, va, posem-nos seriosos. Solar, perdona, que et molestem, però és que el destí ha estat verinós amb tu, perquè tot just ahir a la nit va saltar la notícia. Quique Álvarez, fins ara tècnic del filial del Girona, i el seu germà, l'Òscar Álvarez, com a assistent, seran els nous responsables de la banqueta del Girona. La via interna, per tant, Eduard, s'ha imposat.
Sí, és una opció que sempre ha estat sobre la taula. Si penseu i us en recordeu, ja immediatament després del descens ja vam explicar que podia ser una de les opcions. El Girona ha tingut molts noms sobre la taula. El Girona ha parlat amb molts i molts entrenadors, molts tècnics, molts entrenadors que s'han ofert per ser el nou entrenador del Girona. Aquí podem posar el cas de l'Ixi, també ha tingut opció Rubi, també s'ha parlat mínimament amb Badai, tot i que no ha estat mai una opció, diguem, prioritària, i d'altres noms d'entrenadors, també Carles Martínez, que finalment ha anat a l'estranger. Aquest sí que va ser una opció real, però de seguida va triar una altra opció. Jacob Arrasate també s'hi ha parlat. El Girona va estar esperant que alguns entrenadors acabessin de decidir si entrenarien o no a primera divisió. Totes les banquetes de primera s'han acabat omplint i el Girona doncs, ha preferit aquesta via interna, promocionar Òscar Álvarez i Quique Álvarez, que tenen experiència en diversos equips de futbol base del Futbol Club Barcelona, que la temporada passada, ara fa dos anys, van pujar a segona federació amb el filial, que estava a tercera, i que aquest any l'ha deixat a prop de disputar la promoció de descens. Per tant, si no hi ha res de nou, tot sembla indicar que Quique i Òscar Álvarez seran els nous entrenadors del Girona i els responsables d'intentar portar l'equip altre cop a primera divisió.
Insistim, no és oficial, però és un fet. Una notícia que avançava ahir la cadena SER i que ahir el Solà va poder confirmar. Em maturo amb un dels noms que has dit, una de les alternatives, Rubi, que avui dirigirà l'Almeria contra el Màlaga en el partit de tornada de la final de l'ascens a primera. Recordem, amb empat a 0 de l'anada. Clar, pensaven que potser el Girona esperava que s'acabés aquest play-off i veure si l'Almeria pujava o no pujava i què passava amb Rubi. Que Almeria diuen que fins i tot, encara que pugin, no té clar seguir. Era una opció sòlida, la de Rubi, que tornés al Girona?
La de Rubi ha estat una opció. Aquesta regla de tres que fas tu, juntament amb el que va dir Quique Cárcel el dia que va fer aquella roda de premsa per valorar la temporada, que va dir que encara hi havia entrenadors que estaven en competició, ve a saber si es referia a Rubi, que finalment, doncs, com tu dius, està disputant aquesta final amb l'Almeria. No ho està passant bé l'entrenador català allà a Almeria, i que fins i tot hi ha l'opció de que si l'equip acaba pujant potser no continua, però sí que ha estat una opció amb la qual al Girona li hagués agradat treballar, i no només la del Girona, perquè em sembla que tenim un analista que li hagués agradat molt que hagués tornat Rubi, però en qualsevol cas al final serà Quique Álvarez.
Molt bé, l'analista és el Francesc Cargol, que el tinc aquí connectat. Hola, Francesc.
Hola, bona tarda a tots.
T'hauria agradat, Rubi?
Els meus pensaments, i ho sap l'Eduard perquè en havíem parlat, anaven dirigits cap a Rubi. Primer perquè anaven passant les setmanes, Quique Cárcel, tal com diu l'Eduard, va deixar entreveure, no?, que hi havia una possibilitat d'algun entrenador que estava disputant alguns partits encara. I jo penso que Rubi, el fet de tornar a casa, Jaume Torres, el seu segon, que també és de la comarca d'Osona, que tornarien tots dos a casa, i que per mi ells una manera de marxar d'Almeria era ascendir avui l'equip, que ja ho han fet, ja havien pujat l'Almeria de categoria, ja l'han entrenat a primera divisió, pujar l'equip i iniciar un nou projecte. I per mi, per l'experiència, pel tarannà, per l'estil, per la personalitat que té, per les característiques d'ell, que també poden compaginar molt amb la idea de joc del Girona, per mi era l'entrenador ideal i el que tenia en ment i que pensava que al final seria ell.
Ara et demano, Francesc, per Quique Álvarez, però per aquells que no el tinguin controlat. Xevi, expliquem una mica quina ha estat la seva trajectòria i també la del seu germà, l'Òscar Álvarez, que serà el seu assistent.
Com a entrenador, Quique Álvarez va començar el 2009, va tenir la seva primera experiència en una banqueta. Tenia 34 anys, era l'entrenador assistent de García Pimienta al juvenil B del Barça. El següent any és assistent d'Òscar García Junyent, també al juvenil A, i a l'11-12 ja passa a ser primer entrenador per primer cop d'un equip. És el cadet A del Barça, on hi està 4 temporades. El 2015, 2 temporades al juvenil A, on, per cert, coincideix amb Abel Ruiz.
Ah, és a dir, va dirigir, en certa manera, Abel Ruiz.
Sí, això pot canviar una miqueta els plans que tingui el club ara Abel Ruiz. I a partir d'aquí, les seves experiències van de la mà de Javi Calleja, que de fet és un dels entrenadors que també va sonar amb el Girona. Va ser assistent de Calleja al Villarreal el 2017 i està 2 temporades. Torna a assistir a Calleja a l'Alavés el 21 i torna a assistir a Calleja el 22, 23 i 23-24 al Llevant. I a partir d'aquí se'n va al filial del Girona, és a la 24-25, com deia l'Eduard, el puja de tercera a segona ref, amb jugadors que probablement tindran lloc ara com Antal, com Artero, Minsu, Justin, Dauda, i aquesta última temporada a segona ref, en una meritòria setena posició, just per de sota només del filial del Barça.
A veure, Quique Álvarez, pel que ens explica el Xevi, Francesc, clar, com a tècnic s'ha format al Barça. I a més també, doncs, assistent de Calleja, l'Òscar, el seu germà, si no recordo malament, va estar al Llagostera, oi? Sí. D'assistent d'Oriol Alsina.
I ha estat aquestes dues últimes temporades
de Celades, també.
I de Celades, al València, oi? Al València va estar assistent.
Sí, assistent de Celades al València.
Això ja ens marca una mica el seu segell. La pregunta és, Francesc, es mantindrà el segell, la manera de jugar de Mitchell amb aquest nou entrenador, amb aquest nou tàndem d'entrenadors?
Sí, perquè la idea futbolística d'ells dos, jo crec que Álvarez no el conec personalment, conec bé l'Òscar Álvarez, perquè de fet quan jo feia de professor de tàctica del curs d'entrenadors el vaig tenir d'alumne, i ens hem parlat algunes vegades, ens hem vist algunes vegades a Montilivi, fins i tot ens hem vist en algun altre camp, però la idea seva de futbol és la de futbol associatiu, la de creació, la que l'equip jugui bé futbol, que tingui una idea creïble de tenir la pilota, de poder atacar, doncs, a partir d'una idea similar, una mica la que tenia Mitchell, no? On podem tenir aquí una mica el tema de dir si els hi falta experiència o no. Està clar que com a assistent Quique Álvarez té currículum a primera divisió, Òscar Álvarez també ha tocat una mica el futbol professional, són dos germans fills de Quique Costas que han mamat i han tingut futbol des que varen néixer a casa seva. Quique Álvarez també ha jugat al futbol professional, Òscar Álvarez també ha jugat a un bon nivell. L'experiència l'hauran de suplir amb caràcter, personalitat i coneixements, sobretot coneixements, perquè fa que els futbolistes creguin amb el cos tècnic, no? Molt de treball, portaran molta energia nova i sobretot per mi l'experiència l'hauran de suplir preparant molt bé els partits perquè es vegi que coneixen bé la categoria, que es preparen bé la categoria, però sí que ens faran un futbol atractiu davant d'una segona A que no cal moltes vegades fer un futbol atractiu, sinó que cal complir competir i treure punts.
Per aquí va la segona pregunta que us volia fer, i també tu, Solà. Ha de conservar aquest segell que ha tingut el Girona a les últimes temporades a segona divisió? Perquè és una lliga totalment diferent a la primera. Ens valdrà aquest segell, Francesc?
Bé, jo penso que és una mica el que dèiem, eh? O sigui, a segona A, molts partits, es tracta de competir, de treure el resultat, de ser un equip potser més resultadista i intentar guanyar els partits com sigui, i moltes vegades no en faràs prou intentant jugar a futbol, perquè aniràs amb estadis on els duels directes, les jugades dividides, la intensitat, et pot ser superior al futbol que pugui demostrar l'equip. Per tant, també hi ha un tema molt important a partir d'ara, que és la confecció de la plantilla, que en podem parlar quan vulgueu, però aquí hi ha una tasca molt important a fer.
Sí, mira, el Girona ha pujat dues vegades a primera divisió, dos ascensos, i d'estils completament diferents, perquè el 2017 puja en Pablo Machín, que és un entrenador que ja sabeu molt diferent a Mitchell, i el 2022 puja en Mitchell a la banqueta. Per tant, les dues fórmules segurament són vàlides. És veritat que Quique Cárcel i el seu staff prefereixen l'estil i s'acosten més a l'estil de Mitchell, perquè recordeu el primer descens, el 2019, fitxen un Zoué, després d'haver tingut l'opció d'Eusebio. Per tant, són dos entrenadors estil Barça, que és el que realment li agrada a Quique Cárcel. Clar, el problema està aquí amb Quique Álvarez i Òscar Álvarez, que, com deia en Francesc, no tenen experiència, però sí que jo crec que s'acosten més a l'estil que vol Quique Cárcel, que prefereix un futbol d'aquesta manera que no pas el que tenia Pablo Machín, que en els dos casos va servir per pujar.
Només un detall, que en el filial del Girona, Quique Álvarez i Óscar Álvarez feien exactament el mateix plantejament que amb el Girona, un 4-2-3-1, això també venia imposat pel club, però jugant amb el mateix sistema tàctic que jugava Mitchell.
Per cert, Xavi, que de moment fitxatges poquets, Ethan i Pixur.
Dos jugadors confirmats, sí.
Aquest el jugador ucraïnès que portarà metres i veurem, doncs, no, òbviament no el tenim controlat, però veurem si aporta també gol al Girona. Molt bé, el mercat de fitxatges el queda el Xevi, no, Solà?
Bueno, si hi ha algun dubte, jo estaré a punt.
Sí, pobre de tu.
Ara i aquí sí que puc dir que comences les vacances. Per cert, aquests ocellets que estan al teu voltant, en aquesta àrea de servei, que estan allò menjant les molles de l'entrepà de carn arrebossada, no?
No, perquè m'he portat una mica... Mira'ls. Aquests són falsos,
No, són de veritat. Són de veritat.
No, ara aquests que han sonat... Ah, sí, home, molt bé. Mira, ara en veig tres. Mira que els hi costaré una molla de pa. Hola!
Com es nota que ja estàs en moda vacances. Solà, passa-t'ho molt bé, desconnecta, i ens trobem a la tornada quan comenci la temporada del Girona Segona Divisió.
Molt bé, apa, una abraçada per tots.
I gràcies, Cardola, a descansar també.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, Xavi.
Adéu.
El Solà de vacances, nosaltres aquí al peu del canó. Expliquem-vos el que passa. D'esport en directe n'hi ha poquet, hi ha tenis. Sí. Estàvem pendents d'aquest Zverev Fritz, semifinals del torneig de Halle sobre herba.
I sembla que Zverev posa una mica la directa, ha guanyat el primer set per 7-6. Ara està, doncs, empatant el segon per un joc a 1, però té ara pilota per endur-se el segon joc, la pilota que no hi va. 40-30, per tant, el joc encara és viu. És breu, però, que guanya de moment aquest partit contra Fritz.
Sergi, aixeca't a saludar, que tenim convidats.
Home, ja hi són.
Avui al Tot Gira hem convidat tres dacarians. Els seus noms segurament us sonaran molt, molt familiars. Damià, tu els coneixes i els estàs seguint des de fa molt de temps. Ens els podries presentar.
Home, són ben coneguts, no? Són, d'una banda, els actuals campions del Dakar amb Buguis Prototip, el Pau Navarro, que és pilot, i el Jan Rosa, que és copilot, i el Gerard Ferrés, un pilot ex-subcampió del Dakar amb Buguis, i també, doncs, sempre ens recordem de la seva gran tercera posició en motos a Sud-amèrica, sense el seu copilot, que és un argentí que es diu Bruno Giacomi, però la nostra intenció era que vinguessin, en aquest cas, ells tres com a representants catalans, com a representants del país en un rally que jo crec que hem descobert fa molt poquet i del qual segurament se'n pot treure moltíssima informació i esperem que ells ens la donin.
Pau, Jan i Gerard, benvinguts al Tot Gira.
Gràcies.
Hola.
Gràcies.
Acabeu d'aterrar, com aquell qui diu, fa pocs dies, de la Xina. Allà hi heu estat participant en un rally. Jo, quan me'n va parlar el Damià, vaig pensar, dic, ostres, no n'havia sentit mai a parlar del rally de Tacliamant. Ho dic bé, això?
Bueno, Tacliamant, no?
Tacliamant. Tacliamant.
Ja ho he dit malament. Un procés, sí, per aprendre aquest nom, perquè...
El Nàsser també vaig veure un dia.
Tacliamant. Clar, la primera pregunta és, on és el Tacliamant?
Bé, el Tacliamant és una zona desèrtica de la Xina, que és el segon desert més gran del món, vull dir que és una zona ben coneguda, que jo, per incultura, poder no conèixer, no sé si vosaltres...
No.
Vull dir que és un ral·li desconegut tant per la gent que està del, en el món del motor com per la gent que està fora. És un desert que està al nord-oest de la Xina.
Nord-oest de la Xina, per tant, entenc que deu ser prop de Mongòlia...
Exacte, fent Mongòlia, fent frontera amb Mongòlia, Kazajistan... Bueno, diversos països que ja hi ha. Una zona bastant pobra, una zona bastant diferent del que tenim concebut com la Xina, molt diferent de les grans ciutats i de la tecnologia que estem acostumats a veure, però una zona molt autèntica.
Tenia una curiositat, eh? Sí. Aquell arc, no? De 1.000 de llarg, no? Per 600 d'amplada, no? Que l'any passat que no estàs allà, sí, eh? Sí. Pau, vam ballar, ens vam trobar allà, eh?
Les dones eren... tenien la seva gràcia.
Clar, sí, vosaltres esteu acostumats a fer altres ral·lis, diguem-ne, més coneguts, sou dakarians, heu estat recentment al Dakar, i per tant, a mi em va cridar molt l'atenció quan el Damià em diu, tenim uns catalans habituals al Dakar, noms que són molt coneguts per la gent del motor aquí a Catalunya, que han marxat a la Xina a fer un ral·li. I jo li vaig preguntar, i aquest ral·li... és nou? Diu, no, ja fa temps que es disputa. Aquesta és la desena edició.
Desena, no?
Desena edició. Però no n'arriba informació. La pregunta és, us ha agradat aquest rally? Comparant-lo amb el Dakar, que coneixeu perfectament.
A mi, força. O sigui, té els seus punts negatius i positius, però sobretot, ho dèiem a menjar molts de dies, que el paisatge és dels paisatges més guapos que hem vist en una carrera, o que hem vist, perquè... Hi havia vegades que, estant on estàvem a Xina, doncs vèiem, el que dèiem, a dins de les dunes, veies de lluny muntanyes de neu. I corries en el desert i les muntanyes eren guapíssimes, no? A aquell punt, a mi, nosaltres ens va sorprendre molt, però sí que és veritat que, el que dèiem, hi ha molt poca informació per nosaltres, doncs... també nosaltres ens enteràvem dels resultats el dia següent, no? Corríem i a la que anàvem a sortir a l'altre ens enteràvem de què havíem fet el dia anterior. I sí que hi ha alguna falta de tecnologia, que és raro que ho diguem en Xina, però faltava una mica això, que és un
dels punts negatius. És a dir, han d'avançar encara en tema d'organització. No seria un Dakar.
No
és un Dakar,
eh? Organitzativament no.
Volen ser, Damià, un Dakar? Volen ser el Dakar de l'Àsia, el Dakar de la Xina?
Jo, aviam, això segurament t'ho han de dir ells. Jo tinc la sensació que més que voler ser el Dakar de la Xina, que si tu mires, és a dir, el plantejament, l'edició del 2006, 15 etapes, 8.000 quilòmetres totals, una mica més de la meitat cronometrats, del 16 de maig a l'1 de juny, és a dir, si tu agafes aquestes xifres, és un Dakar a la Xina. El que passa és que la diferència d'èpoques, perquè no, és a dir, el Dakar ha arribat a un nivell espectacular i aquest rally és a les Beceroles. Però ells per què han anat allà? És a dir, ells no han anat allà perquè aquell rally de Tacliamant es converteixi en un Dakar. Han anat allà perquè hi ha una marca xinesa que els ha fitxat i que vol anar al Dakar. I que per provar-lo, suposo que per tastar les seves capacitats i les capacitats dels seus vehicles, els han provat en un lloc que sembla que no existeixi, no? Un lloc que no haguessin, ells no haguessin imaginat que podia existir.
Com a test ha sigut espectacular. I una mica també, veient les similituds d'aquesta carrera amb el Dakar, et diria que a mi em recorda molt a Sud-amèrica, perquè, com deia el Pau i el Jan, aquest contrast d'arribar a 4.000 metres, tot nevat, muntanyes increïbles, aquests erts de dunes tan complicats com eren Fiambalao, Tucumán, en aquells anys...
Tots els que heu estat al Dakar de Sud-amèrica, sempre, quan en parleu, teniu nostàlgia, d'aquest Dakar d'allà,
A part del paisatge, per la gent, no? I poder aquí també ens va recordar una mica això. Arribàvem al Bivac, hi trobàvem moltíssima gent que ens venia a veure. Crec que això és molt maco, i en aquest sentit, menys la seguretat, com deia el Pau, i la tecnologia que refereix, doncs, el GPS, en el que realment, pues, no funcionava, no? I això realment és s'haurà de millorar en un futur. Però el que són les etapes com a test, i nosaltres, pilots i màquines, realment va ser un super test, i ostres, segur que hi hauria cabuda. Què opineu vosaltres? Hi hauria cabuda per un Dakar allà?
Bé, jo crec que les característiques de la carrera t'ho permeten, no? El que passa és que és un rally que no crec que la gent o si més no els organitzadors pretenguin que sigui com un Dakar, la gent ho tendeix a comparar per les similituds característiques de duresa, crec que el desert dona per fer-hi un Dakar, però no, jo crec que és el ral·li de climacànic, crec que els organitzadors ho viuen com a tal i estan orgullosos d'això i no, tampoc ho comparen molt. És que tampoc crec que sigui comparable, perquè el Dakar n'hi ha un. I el Dakar, l'essència, tot el que comporta, n'hi ha un. Podria ser com un Dakar? Bueno, no ho sé.
Clar, aquí el tema és...
Sí.
Què heu menjat?
Sí.
Com heu dormit? Com us han tractat, en general, no? És a dir, perquè ja sabem com ens tracten al Dakar, que no està gens malament, però segurament com us hagin tractat allà, que us hauran tractat molt bé, no? Però que haureu trobat coses que dius, ep, aquí què està passant?
La gent ens ha tractat molt bé, ara també el torn als meus companys, no. Però ens han tractat superbé des de l'equip, òbviament, que ens han donat totes les facilitats per poder entrenar primer i després competir. En aquest sentit, ens hem sentit superbé, a part una marca oficial, no? Una marca. Per tant, no ens ha faltat res. I llavors també aquest aproximament cap a la gent d'allà, la gent de la Xina, tant pilots com d'allò, ha sigut molt maco. Hi ha algun de l'equip que ha triomfat més que d'altres a nivell d'allò. Triomfat, em refereixo... bueno, hi havia de dir, hòstia, aquest noi van totes cap allà, no sé què passava, Pau i Jan, però no, ara fora bromes. Es fixa molt en el color de la pell. I els que eren blancs... tenien... hi havia més feeling. És curiós. Si ets moreno, allà no et volen veure.
Em crida molt l'atenció perquè estàs dibuixant una part de la Xina que segurament per molts és desconeguda perquè tots tenim al cap la Xina, diguem-ne, moderna, de grans ciutats, de Xangai, de Pequín, ciutats, diguem-ne, amb una tecnologia avançada, i esteu dibuixant una zona del país amb pobresa, amb misèria i amb gent que no està acostumada a veure... diguem-ne, visitants estrangers.
No, i això, vam veure els dos contrastes, quan vam acabar el ral·li, vam anar a Shenzhen, que és una ciutat tecnològica molt gran, i allà vam veure que el que havíem estat acostumats doncs, les tres setmanes que havíem estat corrent, era totalment diferent, no? Eren dos xines diferents, doncs, això que dèiem, dins de la pobresa, doncs, menys modals, o tenien menys... això que mateix deies, que turistes no hi havia. Per exemple, quan anàvem a l'esmorzar no hi havia coses normals per nosaltres. No?
Un cafè no hi era, Un cafè no hi era.
No, un cafè no hi havia.
Es trobava a faltar.
Què heu esmorzat? Què heu dinat? Què heu menjat?
Bueno, jo cada dia una mica... Teníem un assistent que ens ha tractat molt bé i ens anava a comprar gofres a un supermercat. Jo menjava gofres cada dia i ens ja un plàtan.
Jo un plàtan.
Ah, bueno, molt bé.
Sí. Clar, que també quan estàs tantes hores al cotxe tampoc pots omplir-te la panxa, perquè clar, estàs 12 hores botant al desert, a les dunes, i jo necessito menjar alguna cosa suau. I clar, fideus o arròs per esmorzar... Clar, ja diferencien poc l'esmorzar amb el dinar. És que, clar, dibuixar la Xina és difícil, perquè és un país molt i molt gran. Així com a curiositat, que hem nomenat la ciutat de Shenzhen, el 1980 Shenzhen tenia 30.000 habitants i ara en té 23 milions.
Sí, sí.
Com deu Barcelona, és a dir, una ciutat que amb 40 anys ha estat capaç de multiplicar els seus habitants. I una ciutat tota nova, vull dir que el contrast entre la...
I tot això és audiència potencial. Això us volia preguntar. Sí. Quin seguiment té a la Xina aquest ral·li?
Va molt bèstia, no? Perquè ens comentaven, no?, quan el tema de les xarxes o de tots els medis, no?, que parlaven de milions. Clar, però en un país, no?, d'un billó 500 milions, no?, són la Xina.
Clar, la Xina tot és a lo gran.
Clar.
És veritat que ja està prohibit el WhatsApp, l'Instagram, el TikTok, i llavors, clar, nosaltres a les nostres xarxes poder no ho hem notat tant.
No. Efectivament,
però les xarxes xineses es veu que sí que tenia molta repercussió.
Però, per exemple, la gent, quan arribàveu, diguem-ne, als bivacs, o podíeu tenir contacte amb altres xinesos, ciutadans xinesos, us veien, diguem-ne, com a esportistes d'elit?
El Saló de l'Automòbil, us en recordeu, quan vam arribar, allà ens va venir gent a tots a saludar-nos, no? Vull dir que, per tant, les xarxes, la televisió...
Us identificaven, tot... com a pilots participants del ral·li.
A l'aeroport també jo estava a la cua i estava parlant... Bueno, amb una noia xinesa que estava allà, que venia a Barcelona, i em va comentar això, de que en havia seguit una mica i sabia que hi havia el ral·li. O sigui,
sabia qui eres, eh?
Sí. Bueno, i en un avió, anant cap a la carrera, també la dona que tenia al cantó, doncs em va ensenyar una foto de la presentació d'en Jan i nostra,
allà a l'avió, i jo dic, bueno, som nosaltres, no?
No, us hem preguntat com veu, com veu acabar a la classificació.
Tu saps?
No.
Que, bueno, no, no foteu.
Sabem que heu guanyat les etapes, que hem fet algunes segons, però...
No, no, és que això de la tecnologia és de veritat.
Però
que...
aleshores això no diu molt a favor de l'organització.
No, no. Ha sigut un test.
Estem crec, explicant no? que és un ral·li que és molt bonic per, diguem-ne, competir-lo sí, i que està sí. ben pensat en sí. quant a les etapes, però l'organització... Informació, no,
si tu,
això aquí...
Si tu fas recerca per internet, trobes alguns webs que hi ha algun comunicat en anglès, fins i tot, del que ha passat en el rally. És a dir, jo ara mateix l'única cosa que sé és que algú que va venir amb vosaltres, no, que són dos argentins, no, Cavigliasso i Pertegarini, van guanyar una de les categories en les quals tots participàveu. El que passa és que, com entenc jo, que anàveu tots amb un cotxe semblant però diferent, sí. hi ha hagut molta segmentació de categories i ells han guanyat aquesta. I de vosaltres, per exemple, s'explicava que les primeres tres etapes havíeu fet primer, segon i tercer, que havíeu guanyat alguna etapa, però no hi ha un resultat directe, definitiu, publicat.
Potser heu guanyat i no ho sabeu?
No.
Sí, et sentaré.
Tant de bo, igual arriba la copa.
Heu hagut de dormir al desert?
Sí, jo sí, Vaig dormir al desert, i amb això volia explicar una cosa. Jo vaig dormir al desert perquè tant el Pau, el Jan com nosaltres, a diferència del nostre company, vam tenir problemes mecànics que no són culpa nostra, és un vehicle jove, però vam tenir la mala sort que ens passés. Gràcies a això, doncs, bueno, vam dormir al desert i també doncs, ens vam retrasar la classificació. D'acord? El nostre company no va tenir problemes i també, gràcies als nostres problemes, el vam ajudar a ell a que no li passessin i, per tant, l'objectiu és complert, que ell va guanyar, ells van guanyar etapes, nosaltres també, jo crec que vam fer una gran feina d'equip i, per tant, ja és anecdòtic si hem fet el 30 o el 28 perquè tant el Pau i el Jan com nosaltres vam perdre moltes hores per aquests problemes mecànics, no? Retraient això, doncs, volia comentar un tema que el Jan també vas comentar. Allà van morir dos pilots amb cotxe.
Ah, sí?
Sí, i nosaltres ens vam quedar tirats, això, 24 hores. Quan es mor algú, es fa alguna cosa allà... Hòstia, ja no...
Ni un minut de silenci,
no,
res.
No. Per tant, tot aquest tema de seguretat, aquest tema de tecnologia i també de valors, ostres, jo amb moto no hagués anat, ja t'ho dic ara.
Hi havia categoria de motos,
sí, i tant. Ostres, al final amb moto tu caus i allà no ve ningú, I amb cotxe, doncs, bueno, anem més segurs, tot i que aquests dos companys, no?
No, i a més estem parlant de 150 vehicles,
Sí.
O sigui, una brutalitat per una organització que li falten
amb
moltes peces.
Amb majoria de xinesos, de pilots xinesos?
Sí.
És un rally amb poca participació internacional, i nosaltres, quan comentàvem això de la seguretat, ens miràvem una mica com bojos, perquè érem com els únics que ho notàvem, no? Llavors, igual, és un rally fet per a xinesos, perquè ells ho normalitzaven, això. Mm. Perquè, ara, per nosaltres, el primordial d'una carrera, independentment dels resultats, de la classificació, de tot això, és la seguretat. Mm-hmm. Esclar, anar al desert 12 hores sense saber o amb la incertesa de què passarà si jo ara tinc un accident, de què passarà si em quedo aquí tirat, qui em rescatarà, qui
vindrà... En algun moment vau pensar on ens hem fotut.
Sí, cada dia. Jo cada dia, no sé vosaltres.
Ja des del primer quilòmetre.
Sí.
Bé, segurament això també a vegades ho penseu en d'altres ral·lis com pot ser el Dakar. Algun dia segurament...
Sí,
què estic fotent aquí?
Què fotem aquí? Amb una carrera dura passa sempre, però amb aquest tema de la seguretat... I ara direm una anècdota. Allà, menys nosaltres, allà tothom fuma, tu. A dintre el cotxe, diu, un pilot professional i un copilot. Jo entenc ara l'Oriol Mena. L'Oriol Mena, un any que va córrer, diu, Gerard, ens vam esbarallar dintre el cotxe perquè li vaig dir que no fumés i em va pagar el cigarro a sobre el mono, no?
Què dius ara?
Llavors, jo creiem que és com un costum d'ells, no? Però, ostres, clar...
La pregunta és, us faig la pregunta diferent. Hi tornaríeu?
Jo potser.
Potser.
Sí. És que estan una mica bojos, aquests dos. Els agrada l'aventura, sí. És a dir, un cop allà estàs... putejat, no sé si es pot dir això a la ràdio, putejat,
sí,
perquè
sí, es pot dir.
Tu passes malament.
Tu ja en tornaries o no tornaries?
Sí, també.
I en Gerard no ha contestat, però vaja, amb la cara ho ha dit tot.
I més, amb aquest jovent m'ho vaig passar molt bé, i jo era l'avi del grup, i a més realment...
Home, no t'anavi.
No, però bueno, 47 en 20 i poc... No.
Mira, som de la mateixa lleva.
Sí o no?
Sí, som de la mateixa
edat. No, ens sentim joves, i més quan estàs amb jovent, i realment doncs hem tingut uns dies molt macos, que també ens ha servit per conèixer-nos més, per fer pinya, i crec que també ens emportem això, no? Ja no sols el fet de competir, quan ens posem el casco tots ho volem fer bé, però jo crec que hi ha aquesta part humana que ho fa especial, no?
Creieu que ara veurem més xinesos al Dakar? Pilots?
Jo crec que sí. Ja l'any passat ja vam veure moltíssims. I aniran creixents, aniran apareguent equips.
Fumant o què?
Sí. Els vam veure de prop, Pau?
Bueno, sí.
Sí, què ha passat?
Bueno, res, anècdota ràpida, que aquest Dakar, sí, que vàrem guanyar a l'etapa 2, ens vàrem posar líders amb el Taurus.
Anàvem líders.
Anàvem líders. I un xinès ens va donar un cop per darrere, perquè com que la Xina, el que dèiem, que la tecnologia no la fan servir, clar, van al Dakar i tampoc la fan servir, perquè no estan habituats a fer-ho. I llavors hi ha una cosa molt famosa al Dakar, que és el Sentinel, que dona molts problemes, que és quan tu sol·licites pas al cotxe de davant quan l'atrapes. Aquest senyor anava amb un cotxe més potent que el nostre, llavors a la recta ens va atrapar, no ens va demanar permís i ens va donar un cop per darrere, perquè suposo que es va equivocar. Però clar, no t'ho esperes, no vas mirant el retrovisor.
Com, i què li
com
vas dir?
No, clar, és que els xinesos... També és una altra cosa, que no parlen anglès.
Clar.
Res, doncs, clar,
ja pots protestar que no t'entendrà.
Li has de fer entendre la catalana, però clar, això... Jo soc de Girona, llavors...
El vas engegar dida, però...
La catalana el vas agafar pel coll, o què?
No.
Per cert, vosaltres veu anar sota els colors d'una marca que és la GWM, que és una marca xinesa que aquí, de les que coneixem, encara no ha acabat d'entrar 100%, i per tant no la coneixeríem 100%, però que és la marca que voldria, entenc jo... anar al Dakar amb vosaltres. No sé com està aquesta situació ara mateix.
Està de que... Bueno, ara també ells respondran de que ens han de dir alguna cosa, no? En principi, doncs, hem corregut, ens han fet un contracte per competir aquí i la seva idea, doncs, és de fer Marroc, Dakar, un parell d'anys més, i a partir d'aquí, ojalà, tinguem la sort de poder-hi ser tant el Pau, el Jan, com nosaltres. Sí que és veritat que és una decisió de dalt. Jo crec que la feina tant d'ells com la del Ferretti, hem fet tots la feina superbé, però a vegades hi ha decisions des de dalt que seran, pues, no sé, un xino, una noia, un jovent, un d'allò... Llavors, estem esperant aquesta resposta, no?
Sí, bueno, bàsicament estem esperant el que digui el CEO de l'empresa, el fundador, en Jean Gouet.
El chairman.
Sí, el chairman. No volia dir en anglès.
El president, sí.
I a partir de llavors doncs, començarem a parlar i a veure també el projecte. En teoria és el mateix que ha dit en Gerard, però també poden canviar, variar.
També és veritat que seria molt arriscat que no canviessin la mentalitat o que no entressin en una mentalitat dakariana i que volguessin exportar la mentalitat taclimacana al Dakar. Això seria
no,
fotut, eh?
Fins i tot parlàvem, fins i tot el mateix en Jagüey que parlàvem, el chairman, doncs volen fer empreses per millorar la seguretat, no? Doncs el sistema, per exemple, en Gerard li fallava el Sentinel els primers dies, no? I anàvem amb el roadbook que era de paper, o sigui, hem tornat 5 anys enrere. Doncs volen fer com una còpia de l'RTF, que és el sistema que utilitzem, que és un roadbook amb tablet, més segur, i un sistema de comunicació amb metges també més... que sigui més bo, no? Ells volen aprendre, per això també nosaltres, europeus, vàrem anar a l'equip, perquè si no volen aprendre, segueixen amb el mateix i van fent a la no, seva.
Vosaltres no? Devíeu fer una llista interminable de peticions.
Sí.
Clar, per posar una mica de context, Great Wall Motors ens va fitxar, no?, nosaltres, aquesta prova, no per córrer o competir-la, que també, perquè el nostre objectiu, com que som pilots i copilots professionals, sempre volem competir, però sinó per desenvolupar el cotxe. És a dir, ells volen aprendre o si més no, desenvolupar un cotxe perquè estigui preparat per competir amb la Federació Internacional i amb tots els requisits que això comporta, que són molts. Llavors, hem desenvolupat i ara estem en el segon procés, en segona instància, que és un cop hem desenvolupat i un cop hem vist com treballem, si hem de seguir treballant junts o no, que això és una decisió que ja depèn d'ells. Ja són molt jeràrquics, llavors una persona pren la decisió i totes van en conseqüència d'això.
I el camí fàcil no el volen fer, que seria que un equip europeu els hi faci el cotxe, veritat? Al final ells volen fer el cotxe allà amb europeus que els ajudin, i això sí, llavors el que també hem vist que els xinos posen els colzes, eh?
Ah, sí?
Sí, és a dir, saben copiar, però no deixen copiar, eh?
Ah.
Llavors, hòstia, passa'm la telemetria. No, la telemetria ja no, per tant, ojo, eh?
Molt bé. Sí, sí. El Dakar de l'any que ve sereu segur, eh? Tots tres.
Esperem, s'ha de veure.
Esperem. Però vaja, sí.
Saps què passa? La nostra, d'allò, de com a pilots, poder el Jan com a copilot ho tindria més fàcil, perquè un gran copilot sempre... hi ha pocs copilots que siguin bons, no? I per tant hi ha una necessitat. Però pels pilots, el Pau i jo mateix, o altres, no és fàcil. Des de fora sembla molt fàcil, però inclús tenint resultats, hi ha anys d'experiència, o el Pau que ha guanyat, o jo també amb els podis, ostres, és complicat, perquè necessites un patrocini. Ja no és que una marca t'agafi agafi com ara, que realment són privilegiats, el que ens ha passat, eh? Sí. Hi ha molt poques marques que et donin una oportunitat. Per tant, estem dintre d'un grup de 10 persones, en tot el Dakar, eh? No n'hi ha més, eh? Que tinguin una possibilitat. Per tant, no és fàcil i ojalà, doncs, tant el Pau, que és la joventut i és els pròxims guanyadors de molts Dakar, segurament amb el Jan, doncs tingui l'oportunitat, igual que jo, doncs, que tinc encara ganes de competir i de guanyar un Dakar, també.
Són present i futur, Damià, del Dakar, com el Damià, eh? Que el també, Damià també és passat, present i futur del Dakar, eh? Perquè no en parlem, però el Damià també és ells, molt tuareg.
El que tenim tots quatre en comú és que tampoc sé si aniré al Dakar, amb la qual cosa...
Doncs, tampoc,
en el moment sí, ens sí, trobarem...
Sempre dius el mateix, al final sempre hi vas.
Però és el que espero que els hi passi a ells, també.
Sí, això mateix. Bé, a tots tres, moltes gràcies per venir avui aquí al Tot Gira i explicar la vostra experiència, que a mi, quan me la va plantejar el Damià, em va semblar molt interessant, aquesta experiència en aquest rally, a veure si ho dic bé, Taklimakan.
Sí,
ho he après, al final.
Aviam, Damià, tu també?
Taklimakan.
Taklimakan. Que hem après, que és aquesta zona del nord-oest de la Xina, amb els xinesos que estan intentant aprendre dels millors, és a dir, dels pilots catalans. Jan Rosa, Pau Navarro i Gerard Ferrés, que tingueu molta sort i que ens veiem al Dakar.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Un minut i les 5 de la tarda, conversa que, per cert, de seguida podreu recuperar a catradio.cat/totgira i també us recordo que tenim actiu a x.com/totgira aquesta pregunta, tenim activa aquesta pregunta, us demanem per Rafinha, avui tot just que hem sabut aquesta passada matinada en el partit del Mundial que ha jugat Brasil, que ha guanyat davant d'Haití 3-0, que s'ha lesionat Rafinha, us demanem pel futur de Rafinha al Barça.
Sí, que ha de fer el Barça amb el brasiler, tres opcions, declarar-lo intransferible, venda per entre 50 i 100 milions d'euros o venda per una oferta de més de 100 milions d'euros, que és l'opció que guanya amb el 52% dels vots. Compte que la segona més votada amb el 30 és venda entre 50 i 100 milions i només se'l quedarien com a intransferible el 17% restant dels oients del Tot Gira.
Molt bé. A partir de les 6 de la tarda, Bar Mundial. Avui tindrem el Ricard Torquemada, tindrem també l'Olga Garcia i la Sònia Gelmà des d'Atlanta, des dels Estats Units, em diuen que d'aquí no res.